Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
La Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, naixia l'any 1968 a Cerdanyola. Ara fa 58 anys d'aquesta efemèride que la institució vallesana vol commemorar amb activitats diverses. Però fer anys i celebrar aniversaris permet també fer una anàlisi del que s'ha fet fins ara i, sobretot, marcar reptes per al futur de l'autònoma. I precisament aquest exercici és el que volem fer avui al matí acompanyats de la màxima responsable, de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arbós. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies.
L'autònoma celebra aquest any el seu 50è aniversari. Com diria vostè que arriba al centre aquesta celebració?
Bueno, realment l'autònoma ha sigut un referent durant molts anys i jo crec que arribem a majoria d'edat. Per tant, tenint molt clar que els nostres principis de creació, que van ser pues, una universitat de qualitat amb docència, amb recerca, i en aquells moments la transferència no era un tema que estigués sobre la taula, però ara també hi és, no? Realment podem dir que s'han complert. I tenim un nivell molt important d'estudis, de qualitat, si es pot dir, amb totes les... sabeu que ens acrediten actualment, doncs amb les acreditacions hem sigut la universitat que més excel·lències ha tret. Encara hem de caminar, eh? Hem de caminar i hem de continuar treballant perquè totes les titulacions siguin amb excel·lència, i amb recerca doncs som una de les primeres universitats de l'Estat i molt ben posicionada a nivell mundial, no? I sobretot a nivell europeu. Captem molts recursos de la Unió Europea i això fa que puguem dir que estem al davant d'una universitat que ha complert amb els seus objectius fonamentals.
Com ha arribat, és a dir, com ha canviat l'autònoma des de la seva fundació i fins ara? Clar, 50 anys és mig segle de vida, però aquest darrer mig segle han passat moltes coses, no?
Sí, sí. L'autònoma va partir d'un moment que era molt crucial, el 68, imagineu-se, no? I es va fer, en el lloc que es va fer, fonamentalment, igual que l'autònoma de Madrid, per treure'ns de Barcelona, que en aquell moment era un hervidero, com es diu, no? I polític. I, per tant, això va implicar que se li donguessin una sèrie de prioritats, com la paraula autònoma, no és per casualitat, sinó que tenia un estatut diferent del que tenien altres universitats de l'Estat. I se li va permetre, posant-hi diners en una primera etapa, per poder contractar a molts professors potents. Gent que estava fora van poder captar el talent i portar-la. Això va voler dir que ja des dels seus inicis vam començar amb una gent amb un gran potencial de recerca i de, sobretot de ser persones del món, no? I que això sempre ens ha facilitat tenir una visió molt global, encara que estiguem aquí, que som una universitat de territori, som una universitat del món, no? I a poc a poc l'autònoma es va anar posicionant i jo crec que va tenir sempre un esperit molt obert, sobretot políticament, sempre ha sigut molt d'esquerres l'autònoma, no? Però bueno, ho dic en el sentit perquè clar, allà hi conviveixen totes les ideologies i és el que ha de ser la universitat, una universitat on tots tinguem cabuda, no? I en aquest sentit doncs, l'autònoma estava molt oberta a la recepció del que passava al món i això va, jo crec que ha facilitat que hem sigut capaços de tenir cintura i anar-nos adaptant progressivament als nous reptes. Però és que ara immediatament en tenim un de molt gros, no? Que és els canvis tecnològics, els canvis socials que s'estan donant, on tenim que donar resposta. I, per tant, l'autònoma ha fet aquesta evolució i ha sigut capaç, ja en temes que els tenim una mica malament, com a tot arreu, no, ara no vaig a dir que som de todo mejores, no? Però el que està clar és que hem sigut capaços de trobar nous forats, noves titulacions i anar-nos ubicant amb el que la societat ens demanava, perquè al fi i al cap som una universitat pública i hem de donar servei a la societat.
Precisament sobre els reptes, ara en citava alguns, però és un dels temes que també li volia preguntar, no? Perquè fer anys sempre ens dona a mirar cap endavant, no? Pensar què és, sí, el que hem de fer d'anar endavant. Quins són els principals reptes que té damunt la taula l'autònoma ara mateix?
Jo crec que els principals reptes que té l'autònoma són primer de tot, una docència de qualitat. I aquesta docència de qualitat ha de ser una docència que segurament molt diferent de la que fem ara. Alguns experts en aquesta àrea estan dient que en 10 anys tots els títols hauran canviat. Jo crec que això és una mica abusarat, però sí que és cert que hem de tenir una visió del que està passant al món. En aquests moments tenim un món on les tecnologies fan que possiblement la universitat no tingui tanta necessitat de la presencialitat que tenim ara. Jo crec que no s'haurà d'oblidar mai la presencialitat perquè socialitza, perquè relaciona, etc. No? Però és una altra via. Després tenim temes molt urgents que els hem de donar resposta. El problema de la gent gran, o sigui, per tant, l'envelliment de la societat i el que necessita aquesta societat envellida, que a més dura molts anys i les prolonga la seva vida social, la seva vida en tots els terrenys, i per tant hem de donar resposta a això. Casos com la migració no pararà, i això vol dir que també hem d'obrir uns fronts de treball socials, sociològics, de tota mena, culturals, per societats que arriben amb uns altres criteris i que els hem d'aixoplugar, vull dir, donar-los feina, treballar i a més formar part de nosaltres i conviure. Després, temes, la mateixa medicina. Segur que necessitem metges, però és que ara moltes coses les fan els robots i dins d'un quiròfan, per exemple. No? I tot això vol dir que els nostres professionals han de tenir una altra visió del món. O sigui, que hi ha molts elements que la pobresa continuarà i també hem de donar sortides a tot això. Per tant, els nostres estudis han de prendre noves orientacions i aquest és el repte fonamental que tenim avui. En aquests moments estem plantejant, per exemple, un nou pla estratègic ja pensant en el 2030, que segurament s'envellirà abans perquè tot passa tan ràpid que el 2025 segur que li hem de donar una revolta de nou, no? Però està clar que hem de pensar això, que hem de donar aquest servei a una societat canviant i una societat que tindrà altres necessitats, que hi ha algunes, ja les podem començar a veure. Ciutats intel·ligents, per exemple. La possibilitat de que... L'altre dia parlava jo amb el gerent de Vall d'Hebron, de l'Hospital de Vall d'Hebron, i justament estàvem parlant de l'atenció primària i de que ells necessiten descentralitzar atenció primària. I l'atenció primària necessita descentralitzar cap a casa. O sigui, pacients que potser amb l'ordinador els estirem seguint, no? Amb una càmera i amb un ordinador els estarem seguint des de casa i no caldrà que es desplacin. Tot això ho hem d'abordar. Tot això ho hem d'abordar i això vol dir noves titulacions i noves formes d'afrontar l'ensenyament.
De seguida anirem a les noves titulacions, que ja s'han donat a conèixer les que podran estrenar de cara al curs vinent, però sí que m'agradaria preguntar-li per un conveni que l'Autònoma designa el dia 7 de febrer amb l'Ajuntament de Sabadell. Mm. En què consisteix aquest conveni?
Jo primer et diria que el conveni és un resultat de... Nosaltres hem apostat per obrir-nos a les ciutats properes a l'autònoma, no? I Sabadell és un referent. Sempre ha sigut una ciutat que ens ha acollit, sempre, que ens ha ajudat en moments que necessitàvem coses com l'hospital o etc. Ja inicialment l'autònoma va construir el seu hospital aquí, per Taulí. L'edifici general era de l'autònoma, antigament. I ja des del primer alcalde de Sabadell vam tenir una gran acollida. I nosaltres volem això, i per tant el nostre centre aquí, el centre fonamental, que és la unitat on s'està fent economia d'empresa, on s'està fent l'aeroespacial, etc. Aquest centre nosaltres ja estem potenciant que hi hagi més titulacions. Tenim en aquests moments, si no recordo malament, 3 màsters, 3 titulacions i volem créixer aquí. Jo tinc en ment i estic empenyent els enginyers perquè muntin una nova titulació que jo crec que és una titulació molt innovadora lligada a coses que ja fan de logística o fan aeroportuària però amb altres ambients i jo la vull posicionar a Sabadell, no? I alguns màsters més volem posicionar-los aquí. Per tant, això vol dir que nosaltres apostem perquè els estudis universitaris a la ciutat siguin més amplis. Tenim els que tenim ja també a Part Taulí, que tenim 220 o 250 estudiants aquí que fan medicina, molt contents, per cert, o sigui, és un hospital que està funcionant molt bé des del punt de vista docent i que s'ha integrat molt bé amb la xarxa universitària i que els estudiants surten molt contents. Hi ha molt bones puntuacions del MIR, o sigui que això indica que treballen bé. I, a més, amb l'Ajuntament vam coincidir, ja amb l'anterior alcalde i amb el nou també, amb la idea de fer coses a Sabadell i, per tant, en aquesta línia és amb el que treballarem. I aquest conveni que assignarem està dins d'aquest panorama. Paral·lelament fem altres coses a Sabadell. Tenim uns acords amb la Càmera de Comerç per fer formació dual, que aquesta també serà una cosa que la posaríem també en els centres nostres d'aquí, la formació dual, que vol dir que una part important la fem de classe, però l'altra part la fan amb una empresa. Per tant, això són acords amb les empreses de Sabadell. I també ara mateix també anem a firmar, o ja l'han firmat, no sé, un conveni amb el Club Natació Sabadell perquè tinguem conjuntament amb el nostre centre deportiu de Bellaterra, puguem fer conjuntament l'oferta als ciutadans de Sabadell perquè ells puguin venir a Bellaterra a fer esport i paral·lelament els nostres també puguin utilitzar la piscina de tot el que té el Club Natació per als nostres professors, els nostres alumnes, etc. Per tant, apostem per Sabadell, clarament, i l'acord aquest amb l'Ajuntament vol dir treballar en aquesta línia conjuntament.
Per tant, l'aposta en la ciutat es tradueix en més presència de l'autònoma a la ciutat i més connexió amb les entitats de la ciutat, no?
Exacte.
Clar, del campus de Sabadell, per exemple, s'ha posat en marxa recentment aquest postgrau d'Economia Social i Solidària.
Que és una... Bueno, és maquíssim. Jo estic emocionada amb aquest màster, sí.
Clar, aquest postgrau, i juntament amb els nous estudis que es posaran en marxa, en destaquem alguns, el grau de gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles, el grau de territori, el grau de globalització i sostenibilitat o el grau d'estudis de gènere, demostra una mica el que ens explicava abans, no? La necessitat que la universitat en general vagi evolucionant conjuntament amb com ho fa la societat.
Exacte, o sigui, intentem veure quins són els problemes fonamentals que hem d'abordar, sent conscients això que el que hem de fer en aquests moments és fer estudis que, sobretot amb el nivell de grau, tinguin moltíssima flexibilitat, o sigui, siguin molt oberts perquè els estudiants, els futurs professionals, tinguin després cintura per adaptar-se als canvis que els aniran venint professionals. O sigui que la idea aquesta de com una persona acaba la titulació i té la mateixa feina fins que es mor, això s'ha acabat. O sigui que, per tant, és important que tinguem alumnes amb cintura, com jo dic, que els hi permeti després anar adaptant-se als nous estudis. I la professionalització vindrà per la formació contínua, que pot ser un màster, que pot ser un curs de formació amb alguna cosa que els interessi, etc. Per tant, aquest és l'objectiu de tots aquests estudis que estan molt lligats als problemes socials, com ha pogut veure vostè clarament, i la idea és això, donar servei a la societat amb els seus reptes i paral·lelament fer persones, ajudar a formar el coneixement de les persones que siguin capaces d'adaptar-se amb facilitat als canvis.
Però perquè aquestes persones o aquest col·lectiu, aquest gruix de la societat tingui accés a la universitat, també hi ha algunes coses que s'han de canviar, no? Penso en les taxes, en el preu...
Ja he tocat el meu punt feble, en aquest cas, sí.
Clar, tot això també ha de ser un repte, no?, per la universitat, aconseguir que realment l'educació sigui pública i d'accés per tothom.
A veure, alguns rectors hem dit que a nosaltres ens agradaria que la universitat fos gratuïta, com l'ensenyament públic, no? Això sí que jo crec que costarà molt, però com a mínim amb uns preus que siguin assequibles, no? A part de tenir un sistema de beques ben muntat, perquè sempre hi haurà gent que ni a preus assequibles podrà accedir-hi, no? Per tant, demanem un sistema de beques potent, que ara no el tenim, perquè sí que és veritat que tenim un sistema de beques que pot cobrir una sèrie de necessitats, però la major part va contra les universitats. O sigui que jo, per exemple, l'any passat les beques públiques ens van costar més d'11 milions i mig. a l'autònoma, perquè una part ens la paga la Generalitat barra alguna sonda del govern de l'Estat, però com ens la paguen al preu del 2012, dels del que és el 2012 fins a el que paguem ara, el que paguen ara a la universitat els estudiants, pues no ho rebem. O sigui, vol dir que no ingressem, eh?
No, que no, no és que ho hagin de posar, sinó que no ho reben.
No ho reben, no ho ingressem, no. Per tant, les beques han de ser potents per a garantir que tota aquesta gent pugui accedir a la universitat, els que ho necessitin gratuït, però com a mínim és bastant impensable als països de l'OCDE el que l'estudiant paga per matrícula, com a mitjana, Alemanya, França, tots aquests, és aproximadament un 15% del que costen els seus estudis. A Catalunya els estudiants paguen un 25% del que costen els seus estudis. A Galícia, Andalusia, paguen un 12%. Alguna cosa aquí rellisca. I, per tant, jo abogo per una disminució de les taxes sense que això repercuteixi amb el finançament, que per desgràcia tenim el mateix que el 2012.
També li volia preguntar per el col·lectiu 27 i més, sobre el que va passar el rectorat fa anys. Ens deien que els agradaria que l'actual direcció de la universitat retirés la responsabilitat civil que se'ls imputa. Què els diria?
A veure, jo inicialment, com us podeu imaginar, estic molt en contra de que es judicialitzin les coses, i crec que es va fer un error en aquell moment per part de l'equip en aquells moments que hi havia d'acceptar l'entrada amb judici penal, bueno, amb judici, amb denúncia penal, no? Per tant, jo crec que la universitat té recursos propis, com si ho creu pertinent, per obrir un expedient als estudiants, informatiu, i veure si realment hi ha alguna culpa i, per tant, que arreglar-ho nosaltres directament sense passar pels tribunals. En aquest cas, concretament, realment el tema d'una tancada, jo m'he tancat. Jo he sigut una professora de l'Autònoma que quan vaig entrar a la universitat estàvem amb una cosa que li dèiem la lluita dels professors no numeraris, dels PNNs, que dèiem, i jo m'hi vaig enganxar de seguida amb aquesta lluita, i nosaltres ens vam tancar com a professors aquí i al Paranimf de la Universitat de Barcelona, no? Per tant, i els estudiants també ho han fet més d'una vegada i no passa res. I per tant, jo entenc que ells tenien unes reivindicacions i poden ser més correctes o menys correctes i es poden acceptar més per una universitat o no les reivindicacions que tenien els estudiants en aquells moments, però el tancar-se no és cap delicte, no és cap delicte. Això vol dir que jo em costa acceptar. És veritat que durant un mes sencer es va mantenir, doncs, moltes les persones no podien entrar al rectorat a treballar i tot això són problemes per una universitat, pel seu funcionament, no? Per això no té responsabilitat penal, entenc jo, no? Per tant, jo m'agradaria claríssimament que el jutge, jo no puc dir res contra els jutges, no? Però que el jutge revisés aquest tema perquè em sembla absolutament desproporcionat, no? Desproporcionat. Nosaltres ens vam retirar immediatament d'acusació particular dins del procés penal. O sigui que nosaltres ara ja no som ningú en aquest procés. Faci el que faci jo, el fiscal procedeix i el jutge procedeix. El que sí que jo he demanat és que jo tinc responsabilitat sobre el que hi ha a la universitat. Són béns públics que hem pagat amb els diners de tots i totes els ciutadans i ciutadanes. Per tant, jo entenc que jo no puc fer malversació del que hi ha a la universitat. Els estudiants que van estar allà, algunes coses no les van respectar. I en aquest cas, els costos reals que tenim són 11.000 euros, que no és molt. I jo sé que han recollit diners més d'una vegada els estudiants, que hi ha hagut inclús algunes centrals sindicals de l'Autònoma que estaven disposades a donar els diners a ells. Jo vaig intentar, per mediació, que això es tanqués, més que res per donar la imatge al jutge, perquè al fi i al cap això ja està fora de les nostres mans, però per donar-li al jutge la imatge de que ens retiràvem inclús de lo civil, per entendre'ns. Mm-hmm. però no, jo ja no em retiro, o sigui, ja no puc fer res perquè jo ja no formo part d'aquest procés. Ara, nosaltres li vam enviar al jutge les resolucions al claustre, que per cert ens va donar una mica de bronca perquè ens va dir que nosaltres no teníem res a dir-hi, no? Però vam fer-ho demanant realment l'absolució d'aquests alumnes i professor i un personal de l'administració. I en aquest terreny hem intentat la mediació perquè es retira. Inclús si volen fer serveis civils a la universitat, no volem, el que volem és que quedi clar que la gent ha de respectar els béns públics, no? I en aquest terreny nosaltres creiem que si ens retirem d'aquests diners és fer una malversació, no? Insisteixo, estic a favor de que aquest procés no segueixi, ho agrairia, no per la salut de la UAB, sinó per la salut de la democràcia, no? Ara, l'altre, jo crec que hi han altres mitjans, però ells tenen una posició política i no volen que això es pagui, no?
Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies perquè ens doneu l'oportunitat d'explicar el que és la universitat i que la gent conegui el que estem fent.